Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ha posat interessant la política de pactes i Barcelona agafa força després de les eleccions de diumenge. La ciutat dels somnis ha estat un banc de proves, començant per l'experiment Manuel Valls, incòmode en el seu paper de socialdemòcrata que va anar a la plaça de Colom de Madrid, on es va empatitir quan va veure Albert Rivera fent-se la foto al costat de Vox i que ha navegat sent d'esquerres, o almenys diu, en un invent de dretes. Un altre experiment, el de Josep Bou amb el PP, un empresari que no ha exercit de política en campanya i que a hores d'ara continua transitando per la cornisa de l'Ajuntament on encara no té del tot garantida la seva presència com a regidor. O el d'El Sartadi, reclutada a correcuita, fent d'acompanyament de Quim Forn a la presó i capitanejant un partit que no sap ben bé ni com es diu ni de qui penja. El resultat de tot plegat ha estat molt ajustat. Un empat a regidors a Barcelona entre Ernest Maragall i Ada Colau amb 5.000 vots per sobre del candidat d'Esquerra i un molt bon resultat de Jaume Collboni del PSC, però insuficient per governar. I aquí rauen els dubtes. Hi va haver una frase la mateixa nit electoral que va fer encendre el llum al PSC i a Miquel Iceta. Aquesta de Manuel Valls, tot just acabar el recompte i a la compareixença que va fer l'exprimer ministre francès.
Aquí el problema no era Vox, era el nacionalisme. Però per la resta d'Espanya que les coses queden molt clares. Tota aliança per conquistar una comunitat autònoma o una gran ciutat, i penso a la capital d'Espanya, tota aliança amb Vox seria per mi una ruptura total i definitiva amb un partit. I ho dic pels partits constitucionalistes.
El trencament amb Ciutadans. I algú va començar a comptar. Si Manuel Valls es despenja de Ciutadans i l'acompanyen dos regidors més, hi podria haver una majoria alternativa a Ernest Maragall si el sumen els 10 regidors de Colau. Colau, llavors, podria ser de nou alcaldessa, sense descartar Collboni, amb el suport des de fora de Valls i dos regidors més d'aquest partit. Això seria Frau Blücher, que molts no saben qui és, però si es dic que és el jovencito Frankenstein, i ja em sabreu de què parlo. El problema són els amors impossibles, difícil de quadrar segons quins invents. De la llista de Valls, els 6 noms que entraran com a regidors, 3 són noms directament lligats a Ciutadans. Un altre és Celestino Corbacho, que ha marxat a correcuita al socialisme, i per tant, podria sumar-se, sí, estrany. I llavors sí que hi hauria dos noms que podrien sumar-se a l'invent constitucionalista, el mateix Manuel Valls i Eva Parera, excepte si Ciutadans també donés l'okay a l'estrany Frankenstein o Frankenstein. I tot això ho compraria Ada Colau? Difícil. Molt, quan una part del PSC pensa que ja podria existir un pacte establert entre Ernest Maragall i Ada Colau. És a dir, que tot plegat estaríem parlant de comèdia. Sigui com sigui, Barcelona té molt poder, ella té molt poder, Barcelona és poderosa, Barcelona té molt poder. I tant que sí. Acabem de començar i els pactes es posen interessants. Aquí, allà i més enllà. En el fons, estem parlant de diàleg. Molta política, molt diàleg i això sí, massa comèdia. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, Peu Terra, que és dimarts 28 de maig del 2019.
Un dia de cel mig ennuvolat, amb ruixats de tarda entre Girona, Barcelona i també el Pirineu. Les temperatures no pujaran tant com ahir i bufaran el mestral i la tramuntana.
I pel que fa al trànsit, no hi ha incidències destacables a banda de les retencions habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Superades les eleccions, comença el ball dels pactes. El PSC amenaça de frustrar l'alcaldia d'Ernest Maragall a Barcelona, Esquerra Republicana intentarà desallotjar Josep Fèlix Ballesteros a Tarragona i allà els socialistes a Sabadell, Guanyem Girona amb Lluc Salelles vol desbancar Marta Madarenas a Girona i Xavier García Albiol té esperances de tornar a ser alcalde si els socialistes i els republicans no s'entenen a Badalona. Comencem per la capital. Ahir a la tertúlia del món a RAC1, Xavier Fira va donar el clau. Quan tothom donava per fet un govern municipal amb Ernest Maragall com a alcalde de Barcelona, Fina intuïa i deia:
jo no descartaria que el Partit Socialista de Barcelona agafés la iniciativa, que parlés amb els comuns i que no que pactessin, sinó que acceptessin vots d'una part de Valls, diguem.
No oblidis que Manuel Valls ahir va dir que si Ciutadans pactava, exacte, amb Vox i el PP a Madrid,
correcte,
ell saltava del barco de Ciutadans.
Per això no he dit Ciutadans, he dit amb una part de Valls.
Interessant. Això passava a les 9 del matí. Just després, entrava en antena Jaume Collboni, a qui se li entenia tot.
El que és evident és que a Barcelona no hi ha una majoria independentista i, per tant, no tenim per què tenir un alcalde independentista. Jo crec que això és evident.
Amb Ernest Maragall descartem qualsevol acord?
Absolutament. És el meu compromís en campanya i els compromisos els mantinc. Així que aigua i oli. No em descarto com a res.
Doncs, efectivament, resulta que Ada Colau no dona per fet que Ernest Maragall es converteixi en l'alcalde de Barcelona, la candidata dels comuns vol asseure's a parlar tant amb Esquerra Republicana com el PSC i critica el discurs que l'alcaldable republicà va fer la nit electoral perquè el considera massa independentista, informa Eudald Martínez.
L'alcaldessa en funcions recorda a Esquerra que l'independentisme només ha aconseguit 15 dels 41 regidors de Barcelona i que, per tant, no ha guanyat les eleccions. Per això demana a Maragall que llegeixi bé els resultats.
I us he de dir que em va resultar francament decebedora la intervenció que vam escoltar. Crec que és un grandíssim error fer una lectura política de les eleccions en clau independentista o antiindependentista.
I sobre la possibilitat de rebre el suport de Manuel Valls per evitar que hi hagi un alcalde independentista, Colau es limita a dir que ella no els farà cap oferta.
Nosaltres amb qui volem obrir converses és amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista, ni amb Junts per Catalunya ni amb Ciutadans.
Una Colau que també descarta anar Soto del Real per parlar d'un pacte a tres bandes amb Esquerra i Quim Forn, tal com li demana Maragall. Diu que no comparteixen el model de ciutat amb Junts per Catalunya.
Això després que el PSC hagi obert la porta a mantenir Ada Colau en el càrrec per evitar que Barcelona tingui un alcalde independentista. Perquè això passi, també necessitarien el suport de Manuel Valls, que encara no n'ha parlat. Miquel Iceta adverteix que faran mans i mànigues per evitar que Maragall sigui l'alcalde.
Nosaltres farem el que calgui perquè Barcelona tingui el millor govern possible. L'independentisme no sols no té majoria, sinó que ha retrocedit a la ciutat de Barcelona. I, per tant, no sembla que la conseqüència més lògica d'un retrocés sigui atorgar una alcaldia.
De fet, en aquest sentit, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, fa pinya a Miquel Iceta.
De luego, la voluntad nuestra es que Barcelona no pase a manos independentistas ni con descendientes con el independentismo.
Per això el PSC recomana a Colau que reflexioni sobre quins pactes li convenen més. Adrià Santasusagna.
L'objectiu del PSC és que Maragall no sigui alcalde. Collboni, des de Monarracú, deixava clar que no donaven l'alcaldia per perduda.
No em descarto com a res. Senzillament hem tret un molt bon resultat. Ho hem fet amb un missatge molt clar, en favor de les polítiques progressistes i de no subordinar la ciutat de Barcelona al procés independentista.
De fet, Miquel Iceta anava un pas més enllà. Demana calma a Maragall i a Colau que reflexioni.
Trobo molt estrany que en una ciutat en la que l'independentisme ha retrocedit i no tenia l'alcaldia, ara la tingui. Jo crec que fins i tot els companys de Barcelona en Comú estaran d'acord que un govern en minoria no ha estat una bona solució.
La idea del PSC, per tant, és buscar la fórmula per evitar que Barcelona tingui un alcalde independentista.
Ara, és brutal allò que deien de la comèdia, el davantal, no? És a dir, tot això passa avui. Passa en tots els partits, eh? Això no és patrimoni de ningú. Però ara que parlàvem d'un possible pacte entre Colau i Collboni, clar, només l'hem de tirar una setmana enrere. No un any, eh? Res, una setmana enrere. Les castanyes que durant la campanya es donaven tots contra tots, eh? Aquest que l'ha tallat d'Ada Colau o Jaume Collboni, això ho demostrava el debat del Monarracú.
Senyor Collboni, deixi'm parlar, que vostè interromp molt en els debats, senyor Collboni, i la veritat és que després de tots els debats que portem, això li vull dir, jo m'ha sorprès molt que en el que portem de campanya, vostè sembla que vol ser la senyora Arrimadas d'aquesta campanya, i això no em sembla propi del Partit
Colau,
Socialista de Catalunya.
Colau, no,
ve sempre a crispar, a interrompre.
O a la torna de Collboni a Colau, al debat de TV3.
Que per un moment he tancat els ulls i pensava que estava parlant una independentista. Perquè ha fet exactament el mateix discurs que fan els independentistes.
Per dir que vostè, Barcelona és republicana i democràtica,
em permet,
és un discurs
no independentista? Senyora Colau.
No, és una pregunta per aclarir-ho.
No l'he interromput, senyora Colau. Em permet?
Sí, sí, tant. Tenia una
gràcies.
Pregunta perquè no entenia
moltes
el que
gràcies.
Volia dir.
Ernest Maragall no li entra al cap que Ada Colau pugui unir forces amb el PSC i Ciutadans per aferrar-se a la cadira. El candidat d'Esquerra Republicana insisteix en un pacte a tres bandes amb els comuns i amb Junts per Catalunya. Cristina Solies.
Maragall només contempla la seva investidura com a alcalde i descarta una entesa dels comuns, el PSC i Ciutadans per arrabassar-li el lideratge del govern municipal.
Una heterogeneïtat tan absolutament contradictòria que és molt del tot inversemblant.
I proposa Colau anar plegats a veure Quim Forn a la presó per tancar un pacte de govern. Maragall, però, admet que si les dues formes formacions mantenen els vetos creuats, no descarta governar en solitari.
El millor per a aquesta ciutat seria un govern d'ampli espectre, amb els Junts per Catalunya i amb els Comuns. Però, vista la seva mútua exclusió, la nostra obligació és tirar la ciutat endavant en qualsevol cas.
El que sí que descarta Maragall és repartir-se el mandat amb Colau per l'empat a 10 regidors. Esquerra ha guanyat en vots i això li donaria l'alcaldia per majoria simple en segona volta.
Ara bé, què deien Colau, Collboni i Maragall sobre els pactes durant la campanya electoral? Això és el que explicaven al debat de RAC1.
Aquesta és una ciutat progressista i que, per tant, necessita pactes amb forces d'esquerres.
Per mi, subordinar la ciutat al procés independentista perjudica la ciutat.
En aquests moments haig de descartar qualsevol tipus d'acord amb el senyor Collboni. Li preguntaria al senyor Colau si ella fa el mateix.
I al debat de BTV, atenció a l'advertència que feia Ada Colau.
Igual que també em sorprèn el senyor Collboni, que ara feia veure que es barallava amb el senyor Valls, però porta tot el que portem de campanya dient que vol pactar amb el senyor Valls per fer-me fora a mi,
no
que sembla
Colau,
que és la seva prioritat.
No
ho ha dit moltes vegades.
No, senyora Colau, no posi paraules i ja ho ha fet alguna altra.
Senyora, està
dit. Passi'm una declaració on jo he dit això, senyora Colau.
Llàstima que no ho hagi.
Passi'm una declaració.
Ha dit que vol pactar.
Doncs bé, ara Colau pot trobar-se amb un acord entre el PSC, Valls i Barcelona en Comú, perquè continua sent l'alcaldessa de Barcelona, veurem. I atenció també a la piulada que acaba de fer Joan Tardà. Afirma, home fort de l'Esquerra Republicana, que el junquerisme és també desitjar que Ernest Maragall i Ada Colau sàpiguen sumar i transformar els terrenys compartits en complicitat política per pactar en clau social, progressista i amb el dret a decidir a través del referèndum reclamat per la gran majoria de ciutadans. Reitero, piulada de Joan Tardà, el junquerisme és també desitjar que Ernest Maragall i Ada Colau sàpiguen sumar i transformar els terrenys compartits en complicitat política per pactar en clau social, progressista i amb el dret a decidir a través del referèndum reclamat per la gran majoria de ciutadans. Això que diu Joan Tardà és exactament el mateix que el que ahir va dir aquí al Monarracú Miquel Pueyo, el qui és el candidat d'Esquerra Republicana a la Paeria i que podria ser, i que probablement es transformarà en alcalde, i que deia que bàsicament la idea és aquesta: unir-se a través del dret a decidir. Mentrestant, Junts per Catalunya descarta qualsevol pacte amb Esquerra Republicana que inclogui Ada Colau, i el Sertadi torna a reclamar un govern netament independentista.
Emplaçar Ernest Maragall, emplaçar Esquerra Republicana a que faci un govern del canvi, un govern de renovació complet a la ciutat de Barcelona, que sigui 100% independentista. Allà ens tindrà, i hem parlat.
Artadi admet que ja hi ha converses en marxa entre les dues formacions, assegura que Maragall i Forn han pogut intercanviar impressions a través de missatges. Avui els diaris analitzen els primers moviments després del 26M. A Barcelona n'informa Arnau Mañé.
La Vanguardia demana que la prioritat del nou equip municipal no sigui el projecte independentista, sinó treballar en la recerca de consensos que permetin il·lusionar tots els barcelonins. El periòdico creu que Barcelona ha de ser la prioritat dels acords, però no veu clar que Esquerra es presti a donar munició a Junts per Catalunya pactant un tripartit d'esquerres. Mentrestant, a l'Ara, Esther Vera diu que un acord Colau, Collboni i Valls afavoriria els interessos d'aquells qui viuen com un còlic que Barcelona tingui un alcalde independentista. A VilaWeb, Pere Martí creu que el pas endavant del PSC i Miquel Iceta és la venjança pel veto independentista a la seva candidatura a presidir el Senat espanyol. I a Madrid, El Mundo critica la lectura que Maragall ha fet dels resultats, volent pactar amb Junts per Catalunya, la qual cosa, diu, resultaria excloent per la majoria de barcelonins. Per acabar, Gèlia Caral, El País aposta per un pacte també Comuns-PSC-Valls. Creu que la marca de la ciutat pot veure's definitivament compromesa si Ernest Maragall és l'alcalde.
Del cas de Barcelona, escoltem el comentari de tres col·laboradors del Monarracú. El primer és el sotsdirector de La Vanguardia, Enric Sierra.
Colau va rebre un cop dur diumenge quan va veure que perdia les eleccions per només 4.833 vots. No ha rendibilitzat el fet d'haver governat la ciutat i, en lloc de pujar en regidors, n'ha perdut un i la primera posició. En un altre context, aquest resultat comportaria la dimissió. Però l'alcaldessa sap que perdre el govern suposa un desastre per la seva tropa que ha treballat a l'Ajuntament. I són ells els que li han demanat que no es rendeixi, que no llenci la tovallola, com va fer Trias la nit electoral que va perdre davant Colau. Per això intentarà sumar 21 regidors amb el PSC i qui sap si amb 3 regidors prestats de la llista de Valls, encara que aquest no entri al futur govern. És curiós observar com hem passat del tots contra Colau de la campanya a l'operació d'impedir que Barcelona tingui un alcalde independentista. Tot està obert a Barcelona i queden 18 dies per veure si la necessitat acaba fent estranys companys de viatge.
El segon, el signa l'escriptor i gestor cultural Xavier Fina.
Recordem una obvietat. Que sigui alcalde el candidat de la llista més votada és la segona opció que contempla la llei electoral. Una opció que només s'activa si no s'aconsegueix els vots de la majoria absoluta del ple. En el cas de Barcelona, 21 regidors. L'opció proposada per Colau, tripartit d'esquerres, 28 regidors, sembla impossible. Cap dels dos potencials socis ja estan disposats. Allò de l'aigua i l'oli. L'opció de Maragall, tripartit, en diu per les llibertats, 25 regidors, és encara més impossible. L'eix esquerra-dreta, per alguns, encara és important. L'opció més raonable, aleshores, sembla un govern d'Esquerra i Comuns, que tot i no arribar als 21, fa impossible cap majoria alternativa. La pregunta és, està disposat Maragall a abandonar els seus socis de procés? Si la clau és el model de ciutat, si Barcelona és el fi i no el mitjà, la resposta hauria de ser afirmativa. Si la resposta fos no, quedaria clar que la política municipal estaria sotmesa al procés i això podria donar legitimitat a la recerca d'altres alternatives.
I el tercer és el cap de política de la Nació Digital, Oriol Marc.
És perfectament lògic que Ada Colau reclami a Ernest Maragall un pacte d'esquerres a Barcelona. Tots dos defensaven programes electorals progressistes i s'han quedat a un regidor de la majoria absoluta, de manera que no seria un pacte antinatural. El que no és tan lògic és que Colau exigeixi aïllar la política municipal de la Nacional, havent-hi presos i exiliats. Tampoc ho és que vulgui incloure en l'equació el PSC, aliat dels comuns a Barcelona fins a l'aplicació del 155, i que no ha fet cap gest palpable per propiciar el diàleg amb Catalunya. Els vetos creuats tornaran a dificultar la governabilitat a la capital i complicaran la vida a Maragall, que pretén estendre la mà tant a Colau com a Junts per Catalunya. Els de Quim Forn i el Cerdà, molt debilitats a les urnes, no volen ni sentir a parlar de l'actual alcaldessa, i el sentiment és recíproc. Si Colau vol superar els blocs nacionals i que Maragall negociï amb el PSC, que convenci Pedro Sánchez d'un diàleg sense condicions i que Collboni avali un gir amb Catalunya. La resta només seran gestos de cara a la galeria.
Un quart i un minut de nou, tampoc queda gens clar que passarà a Badalona, on Xavier García Albiol ha tornat a guanyar amb un regidor més. Per barrar-li el pas haurien de fer front comú l'exalcaldessa Dolors Sabater, que ha quedat segona, i el socialista Àlex Pastor. Des de Ferraz, el PSOE deixa marge de maniobra a l'autonomia del PSC en matèria de pactes. José Luis Ábalos, el secretari d'Organització, assegura que l'escenari és obert tenint en compte els antecedents de l'anterior mandat.
En un momento dado el PSC participó de esa alternativa, una alternativa que no salió bien y que llevó posteriormente a una moción de censura que promovió el Partido Socialista, consiguiendo la alcaldía y que fue apoyado por el Partido Popular. Por lo tanto, quiero decirle que a partir de esa experiencia comprenderá que no hay nada decidido.
Miquel Iceta avisa que si Esquerra Republicana vol impedir que Albiol recuperi l'alcaldia, haurà de votar el candidat del PSC.
Mireu, estic en condicions de dir-vos que a Badalona ja hem decidit. En el ple de constitució de l'Ajuntament presentarem el nostre candidat a l'alcaldia i alcalde sortint, Àlex Pastor.
I a tot això, el PSC és la tercera força, recordem, amb 6 regidors, la Badalona valenta, en Dolors Sabater i Esquerra, han aconseguit 7, i el Albiol, no oblidem, n'ha sumat 11. Ara, tant el Albiol com Sabater pressionen el candidat socialista per aconseguir el seu suport, informa Jordi Bracons.
El Albiol en tindria prou amb ser la força més votada en segona volta per ser nomenat alcalde. Tot depèn de si el PSC manté o no la seva postura. El Popular, però, demana seny i que respecti la voluntat dels badalonins. En va parlar RAC1.
Espero que el PSC no arriba a un acord de legislatura amb ells ni que votin la meva candidatura, però sí que s'abstinguin, que votin en blanc.
A l'altra cara de la moneda, la republicana Sabater, com a força d'esquerres més votada i també als micròfons de RAC1, reclama als socialistes que es deixin de focs d'encenalls i acceptin que els tocarà pactar si volen batre el Albiol.
O sigui, una cosa és el que es diu, no?, quan s'està en campanya i els titulars, el que convé dir, i en tot cas jo apel·lo a la seva responsabilitat política.
Sabater espera que el PSC no decideixi pactar o no en funció d'altres acords a la resta de Catalunya i l'estat espanyol.
Aquest matí, en aquest estudi, a 3:15, Xavier García Albiol, aquí al món a RAC1. A Tarragona, Esquerra intentarà un pacte a 4 per fer fora l'alcalde del PSC, Josep Fèlix Ballesteros. Els republicans van empatar 7 regidors amb el PSC, que va quedar primer en vots. Per poder-lo destronar, necessitaran el suport de Junts per Catalunya, dels Comuns i de la CUP, informa des de Tarragona Esteve Giral.
Són quatre forces ben diferents, però amb una cosa en comú: la voluntat de forçar el canvi a Tarragona. Pau Ricomà, l'alcaldable d'Esquerra, tanca la porta pactant Ballesteros i diu que cal asseure's a negociar.
Aquest canvi el podem fer. D'altres tindran els braços oberts, les mans obertes, podrem ser tan generosos com convingui.
A favor d'Esquerra, que els 6 regidors del PSC no sumen majoria ni comptant els 2 regidors del Partit Popular i els 4 de Ciutadans. A més, Junts per Tarragona i especialment la CUP veuen amb molt bons ulls fer alcalde Ricomà per acabar amb els 12 anys de Ballesteros. Caldrà, però, també sumar els 2 regidors dels Comuns, que també han fet del canvi la seva bandera.
També Sabadell, Esquerra farà mans i mànigues per evitar que els socialistes tornin a governar. El PSC ha superat el sotrac de l'era Bustos i ha guanyat amb el doble de regidors. Ara bé, una suma 4 podria catapultar el republicà Juli Fernández un altre cop a l'alcaldia. Des de Sabadell, Albert Segura.
La calculadora treu fum des de la nit de diumenge i Esquerra veu la possibilitat per evitar el retorn dels socialistes a l'Ajuntament. Els seus 7 regidors s'hi podrien sumar els 3 de la Crida, els 3 de Junts i l'única regidora de Podem. Una suma que li donaria la majoria absoluta al marge del PSC i Ciutadans, que amb 10 i 3 no la sumen. Ho explica l'alcaldable d'Esquerra, Juli Fernández.
Si compartim els projectes que estan en marxa, les diferents propostes que posem sobre la taula, crec que hem de ser capaços de poder-ho fer, perquè creiem que representaríem a la majoria d'aquesta ciutat.
Els possibles socis no tanquen ara per ara cap porta. Els primers contactes ja s'han fet i la Crida es mostra disposada a evitar l'entrada del PSC al govern, mentre que Junts vol entrar a l'executiu si hi ha cap acord. Podem, pel seu cantó, marca com a línia vermella entendre's amb qualsevol partit de la dreta.
Però atenció al cas de Terrassa. El partit municipalista de Jordi Ballart ha guanyat clarament les eleccions, però el PSC no veu malament fer alcalde el candidat d'Esquerra, Isaac Albert, per prendre l'alcaldia a Ballart, que va estripar el carnet del PSC arran del 155. Segons llegim avui al Digital Mont Terrassa, el PSC estudia totes les opcions que permetin continuar governant. Les matemàtiques permetrien que el candidat d'Esquerra Republicana fos alcalde si rep el suport del PSC, els 5 d'Esquerra i els 2 de Junts per Catalunya. Des d'Esquerra, però, s'han distanciat de la proposta i aposten per un canvi en un ajuntament que no ha canviat mai de color. Hem de dir una cosa, és a dir, Jordi Ballart ha dit que ell no és independentista. Hi ha una història que potser, clar, si resulta que ara el PSC vol que Terrassa sigui alcalde, el candidat d'Esquerra Republicana, la pregunta és per què a Barcelona no i en canvi a Terrassa sí. A Lleida, després de guanyar per primer cop a la història les eleccions municipals, Esquerra, amb Miquel Puig al capdavant, busca un pacte amb Junts per Catalunya i els Comuns per acabar amb 40 anys de govern socialista a la ciutat. Des de Lleida, Mariona Rebull.
Per acabar amb els 40 anys de govern socialista a la ciutat de Lleida, el republicà Miquel Puig, guanyador de les eleccions municipals, iniciarà avui una ronda de contactes amb Junts per Catalunya i els Comuns per formar un eventual tripartit. Un acord que no sembla gaire difícil, ja que les tres formacions han manifestat durant la campanya electoral, tal com explica Puello, una voluntat de canvi.
Crec que hi havia una voluntat, que hem navegat sobre una certa voluntat de canvi a la ciutat.
El líder de Junts per Catalunya, Toni Postius, ha assegurat que no veu difícil arribar a un acord, però els Comuns no descarten quedar-se fora i donar suport al govern en iniciatives puntuals.
A Girona és la CUP qui amenaça de foragitar l'alcaldessa de Junts per Catalunya, Marta Madrenes, que ha perdut un regidor. El candidat de Guanyem Girona, Lluc Salellas, creu que la ciutat ha fet un tomb cap a l'esquerra. Des de Girona, Elisabet Don.
Després de situar-se com a segona força, Guanyem vol esgotar totes les vies a l'hora de buscar un govern alternatiu. Veuen Esquerra com un soci preferent, però tampoc li tanquen la porta als socialistes, amb qui també volen asseure's a parlar. Amb els únics amb qui Salellas creu que no hi hauria entesa possible és amb Ciutadans.
Hi ha unes majories que han canviat, que l'Ajuntament avui és igual d'independentista que fa 4 anys, però molt més d'esquerres, i que, per tant, això s'ha de notar en algun sentit.
Pel que fa Junts per Catalunya, l'actual alcaldessa en funcions té clar que governarà en pacte o sense després de ser escollida com la força més votada. Madrenes està fent la seva pròpia ronda de trobades per negociar amb tots els partits municipals.
A Manresa, Esquerra Republicana espera poder governar amb Junts per Catalunya, a qui ha derrotat per només 11 vots de diferència. El candidat guanyador, Marc Aloi, allarga la mà al fins ara alcalde Valentí Junyent. Des de Manresa, Aurora Rodríguez.
L'empat tècnic entre Esquerra i Junts per Manresa, amb 8 regidors cadascú, fa preveure que tots dos partits reeditaran l'acord de govern que els ha unit en els últims anys. Això sí, amb papers canviats, ja que els 11 vots de diferència han posat el republicà Marc Aloi al capdavant de la negociació.
Amb els vots, la ciutadania ens dona un mandat perquè siguem nosaltres qui fem una proposta de govern.
Tot i alguns enfrontaments, per exemple, sobre polítiques d'urbanisme, republicans i postconvergents han reiterat durant tota la campanya la seva predisposició a repetir la coalició de govern.
En canvi, a qui no li tremola la cadira és a Núria Marín, que podrà governar sola a l'Hospitalet de Llobregat. Tot i això, la socialista hi deia que vol parlar amb altres partits per fer un govern més ampli. Esquerra ja li ha dit que no. Montse Martí.
Després de recuperar la majoria absoluta, l'actual alcaldessa socialista no cal que pacti amb ningú per governar, però diu que ho intentarà. Ho deia RAC1.
Faré un intent de que el govern sigui un govern ampli i oferir la possibilitat a d'altres grups que puguin incorporar-se al meu equip.
Esquerra Republicana, que per primer cop és segona força a l'Hospitalet, ja ha dit que es quedarà a l'oposició, ho confirmava Antoni García, el cap de llista RAC1.
Farem doncs una oposició
posició ferma, constructiva, en positiu, i per tant no entra dintre dels nostres plans entrar amb el govern del Partit dels Socialistes.
Núria Marín, per cert, diu que no està entre els seus plans ni ser primera secretària del PSC ni ministra.
Amb els resultats de les eleccions municipals també ha quedat repartit el pastís a les quatre diputacions. Junts per Catalunya fins ara les presidia totes, però ara només ha guanyat a la de Girona, Sergi Alemany.
A la Diputació de Barcelona, el PSC i Esquerra Republicana signen un empat a 16 diputats que la situa al capdavant. Superen Junts per Catalunya, fins ara encara sota la marca de Convergència i Unió a la Diputació, que perd la meitat de la seva representació i es queda amb 7 diputats. En Comú Guanyem n'obté 5, Ciutadans 4 i el PP 2. Per últim entra la Diputació de Barcelona amb un diputat tot per Terrassa. A Lleida, Esquerra se situa al capdavant de la Diputació amb 12 diputats, superant els 9 de Junts per Catalunya, 3 dels socialistes i un de Ciutadans. A Girona, en canvi, Junts per Catalunya, tot i perdre 2 diputats, es manté com a primera força amb 11, Esquerra n'aconsegueix 10, els socialistes 4 i la CUP 1. Finalment, a Tarragona, la Diputació només tindrà 3 colors, el d'Esquerra amb 11 diputats, Junts per Catalunya amb 9 i el PSC com a tercera força.
I això, la curiositat que ens explica el portal de municipals.cat, Santa Fe del Penedès decidirà l'alcalde per sorteig, és a dir, amb una moneda a l'aire. El cas és que s'hi presentaven dues llistes, Junts per Santa Fe i Alternativa Independent de Santa Fe, i totes dues han empatat a 124 vots. En aquest cas, la llei estipula que, si no hi ha acord, sigui l'atzar qui decideixi l'alcaldia. 25, això pel que fa a les eleccions municipals, però les autonòmiques també de diumenge sacsegen tot pagat els plans de Pedro Sánchez. Ara els socialistes obren la porta a governar amb Ciutadans a la Moncloa i no en Podem, tachin tachan. El motiu seria l'enfonsament del Sa Pablo Iglesias a la majoria de grans ciutats i comunitats. Amb les dades del 26M sobre la taula, el PSOE podria governar a Múrcia, Castella i Lleó, Saragossa o Granada amb el suport de Ciutadans. En aquest intercanvi també és Barcelona, per bé que en aquest cas la suma només de socialistes, i Ciutadans no arriba perquè Collboni sigui alcalde. Segons llegim el Confidencial Digital, perquè Albert Rivera ho accepti, el PSOE es planteja fer un canvi de cromos i oferir-li entrar al govern d'Espanya deixant fora Pablo Iglesias. En costa de creure, però en fi, l'operació seria allargar la mà a Ciutadans, encara no està en marxa, però el PSOE ja prepara el terreny. Ahir mateix Pedro Sánchez va sopar a l'Elisi amb Emmanuel Macron per enviar un missatge clar a Europa i a Espanya que cal combatre la ultradreta, una manera de posar pressió a Ciutadans al costat del president francès, que Rivera sempre ven com un gran referent. Des de Madrid, Mireia Garolera.
En concret, la idea que fa servir el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, és que Ciutadans no pot passar de ser el partit frontissa de l'esquerra i la dreta a ser el partit frontissa de la dreta i la ultradreta.
Que no insufle aire a Vox en las instituciones.
Ábalos, que també va aprofitar per avisar a Pablo Casado que s'equivoca donant per fet que tant la comunitat com l'Ajuntament de Madrid els té al sac, abonant la idea que potser PSOE i Ciutadans s'entendran en més d'un lloc i que el PSOE no tira la tovallola.
Somos conscientes de que algunos perdedores lo han celebrado como una victoria, estimando que van a conseguir automáticamente el apoyo o la concurrencia de otras formaciones, sin siquiera valorar la oportunidad o la conveniencia de tal apoyo. Creo que se precipita.
I pel que fa a Podem, el recorda que han de saber estar on els pertoca en funció dels resultats que han obtingut, apuntant que la intenció dels socialistes és governar en solitari amb el suport d'independents i col·laboracions diverses.
En principi, el PP, Ciutadans i Vox negociaran en una quinzena de capitals i tres autonomies, però els pactes no seran tan fàcils com Andalusia. D'entrada, perquè l'ultradreta vol conselleries o regidories, i Ciutadans, com dèiem, ja no vet el PSOE, i s'obre a negociar altres pactes que no siguin només de dretes. Des de Madrid informa l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
Ni PP ni Ciutadans veten Vox a res, és més, Pablo Casado els va qualificar d'extrema dreta a la passada campanya com a estratègia de girar el centre, i ahir ja no volia fer.
La definició de cada partido la han ido haciendo cada uno, y la definición que yo he hecho de Vox es la que ellos han hecho siempre. Es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular.
Un Casado que anuncia refundació del PP i que ell mateix en portarà la batuta. S'ha parat el cop en les municipals i autonòmiques, ara no hi ha crítiques dels barons, més pactes Ciutadans, que no descartar acostar-se al PSOE. Inés Arrimadas.
Somos conscientes de que nosotros somos una figura grave para la, clave para la gobernabilidad de este país, pero entiendo que la gente quiere que los gobiernos se formen de la mejor manera posible, y eso requiere un periodo de más de 12 horas.
Tant PP com Ciutadans creen comissions per negociar pactes sense cap veto a Vox, que exigeix visibilitat. Abascal no vol reeditar pactes a l'Andalusa perquè creu que tenen massa poca influència.
Avui els diaris de Madrid també analitzen l'escenari de pactes que ha dibuixat el 26M, sobretot la relació que han de tenir el PSOE i Ciutadans. Albert Sort.
La Razón assegura que Rivera està subestant el vot de Ciutadans i fuig de la fotografia de Colón, una digna imatge que l'esquerra ha estigmatitzat. Després de tot, els agradi o no, Ciutadans governa Andalusia amb el PP i el suport de Vox. El País demana a Ciutadans que abandoni la lògica de blocs i li recrimina que Vox és ultranacionalista, xenòfob i contrari a la democràcia liberal. L'ABC diu que no es tracta que Sánchez faci ara xantatge a Ciutadans a compte de Vox, sinó que ofereixi un pla d'acció política obertament contrari al separatisme i coherent amb els valors que han guanyat, per exemple, Extremadura o Castella-La Manxa. Libertat Digital reclama intel·ligència i altura de mires a PP, Ciutadans i Vox per combatre junts els socialistes. Qualsevol altre desenvolupament, diu aquest digital, seria funest per Espanya i un autèntic suïcidi pels desqualificables insensats que el promoguessin. I El Mundo, per la seva banda, creu que PSOE, Ciutadans i PP estan obligats a arribar a acords entre ells amb l'objectiu d'evitar el xantatge dels populismes, tant d'esquerra com de dreta, així com del nacionalisme.
Atenció pel que explica avui La Vanguardia. Carmen del Riego relata que hi ha alguns barons del PP es van enganxar amb Pablo Casado en un dinar posterior a la compareixença de premsa que el president del partit va fer per valorar els resultats electorals. Pablo Casado va negar que el PP hagi fet un gir cap al centre després del desastre de les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Això no va agradar gens a Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno Bonilla i Isabel Bonic, que van aprofitar l'ocasió del dinar per retreure les paraules a Casado. Els líders gallec, andalús i valenciana li van dir que feia una lectura errònia dels resultats i van insistir que tot és una qüestió de percepcions. Els tres barons creuen que corren el risc que l'electorat el vegi com un president extremat a la dreta. Casado va negar la major, no només això, sinó que va plantar-los cara i això va fer que encara augmentés més la tensió del dinar. Per exemple, Casado va dir a Juanma Moreno que li havia fet més mal la foto amb Vox Andalusia que la de la plaça Colón a Madrid. I a tot això, a Podem, un Pablo Iglesias en hores baixes admet els mals resultats, però no dimiteix i allarga la mà al PSOE pràcticament a canvi de res per aïllar els pactes de les dretes. Enviada especial de RAC1 a Madrid, Laia Colomer.
Conscient que els resultats de diumenge li resten capacitat d'imposar masses condicions als socialistes, Pablo Iglesias proposa governs de coalició amb el PSOE a tot arreu on surtin les sumes, des dels ajuntaments fins a la Moncloa, i aferrat a la secretaria general del partit, es fa responsable que les negociacions arribin a bon port.
La dreta se va unir. Creo que cometeríamos un error gravísimo si desde las fuerzas políticas progresistas, cada una con la fuerza que le han dado los ciudadanos, no fuéramos responsables para ponernos de acuerdo. Nosotros no lo vamos a poner difícil, no vamos a pedir nada que no nos corresponda.
Un Pablo Iglesias que responsabilitza la divisió del vot d'esquerres i les batalles internes de la desfeta electoral.
Encara de la ressaca electoral, una dada, si més no curiosa. Recordareu que fa unes setmanes una ciutat d'Andalusia va inaugurar el tobogan més llarg d'Europa, de 38 metres, i va haver-lo de tancar al cap de poques hores perquè la gent baixava massa de pressa i pràcticament sortia volant. Una instal·lació que va deixar diversos ferits de consideració i que va costar més de 28.000 euros. Doncs bé, l'alcalde d'aquesta localitat, que és Estepona, no només ha revalidat el càrrec, sinó que diumenge va ser l'alcalde més votat de tot Espanya a les ciutats de més de 50.000 habitants. Es diu José María García Urbano, és del PP, ha aconseguit gairebé un 70% dels vots. 4 regidors i en total en té 21 dels 25 que hi ha en aquest Ajuntament de Màlaga. Dos quarts tocats de nou. Atenció al que va revelar ahir a la nit Gonzalo Boye, el nou C de RAC1, l'advocat de Carles Puigdemont i de Toni Comín, assegura que ja sap qui ha redactat aquell informe del Parlament Europeu que apunta que els dos candidats de Lliures per Europa no tindrien immunitat parlamentària. De moment no diu qui, però avança que serà molt sonat.
Ya hemos descubierto quién firma ese informe y creo que la gente va a quedar muy sorprendida cuando vea que por una parte no lo firman los servicios jurídicos y por la otra parte esto entra dentro de una situación bastante turbia que se está tratando de aclarar sobre por qué esa persona firma ese informe que además contiene errores de bulto.
Es a dir, el que saben segur es que no l'ha signat els serveis jurídics del Parlament Europeu?
Eso sin duda. Sin duda, y ellos tienen un problema porque los servicios jurídicos del Parlamento Europeo jamás hubiesen cometido un error así de bulto.
I està convençut que l'Estat no podrà evitar de cap de les maneres la imatge de Puigdemont i Comín ocupant el seu escó al Parlament Europeu. Comín també s'hi veu, ho deia ahir al Món RAC1.
A partir d'avui ja no hi ha ningú, cap estat, cap norma estatal espanyol que pugui impedir que exercim d'eurodiputats. Hi ha moltes maneres diferents d'aconseguir que l'Estat espanyol no pugui impedir el que diu el dret europeu, que és que nosaltres ja som eurodiputats. Li hem de preguntar a l'Estat espanyol un cop tinguem la immunitat, que de fet és ja, si té previst respectar-la o no.
Mentrestant, al Senat, la mesa reunirà aquest matí amb la suspensió de Raül Romeva sobre la taula, previsiblement acabarà suspès, com ha fet el Congrés, a Muriel Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. Per cert, que en plena alerta europea per l'augment de l'extrema dreta a Europa, el programa Sense Ficció de TV3 emet aquesta nit el reportatge Amenaça Totalitària sobre la presència de partits xenòfobs, populistes o masclistes a la majoria d'institucions europees. Un treball periodístic que es fixa especialment en l'extrema dreta d'Espanya, de Suècia i d'Itàlia i analitza les causes del seu creixement i els objectius d'aquests partits. S'emetrà avui després d'Alta Notícies Vespres. Diu Amenaça Totalitària. Avui sí, el Tribunal Suprem hauria de començar a veure els vídeos de l'1 d'octubre i del 20 de setembre. Ahir la sessió es va embarrancar amb una lectura infinita de documentació que va descol·locar tothom. Enviat especial de RAC1 a Madrid, Benet Iñigo.
Va ser la sessió més soporífera de tot el judici. El tribunal va establir que les parts havien de citar la seva prova documental una a una. Veient la magnitud del tràmit, l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, va intentar evitar-ho, però...
De lo que se trata aquí es de practicar la prova documental y lo que no podemos hacer es una remisión a unos documentos.
Bueno, pues esta parte lo que va a referir son todos los documentos.
Pues eso es lo que la sala escuchará.
En el tomo 1, en folios 497 a 508...
Les defenses van demanar acabar amb la tortura i passar directament a impugnar, és a dir, a demanar que retirin els documents que consideren irregulars. En molts casos, com Andreu Bandeirinde, perquè venen d'altres jutjats, com el 13 de Barcelona, Xavier Melero se'n va desmarcar.
Hay elementos del plenario que demuestran que la causa del juzgado de instrucción 13 es una causa general y prospectiva.
Esta defensa considera que todos los documentos sometidos a consideración del tribunal por parte de las acusaciones son documentos dúplex. Todos ellos apuntalan suficientemente la tesis de la defensa y no impugnamos ninguno.
El tribunal dirà avui que accepta i que no, i el procés d'impugnació es repetirà amb els vídeos. Totes les parts confien, però, que no s'allargui tant i es puguin començar a veure.
Diversos mitjans digitals i també la SER expliquen aquest matí que la Fiscalia mantindrà l'acusació de rebel·lió pels encausats en el judici del procés. Segons expliquen fonts de la Fiscalia, el judici ha acreditat, diu la Fiscalia, que hi va haver violència i per això manté aquesta acusació de rebel·lió, la més dura que hi ha al Codi Penal. Com cada dia de judici, escoltem ara la contracrònica del periodista Santi Jiménez.
Penso trucar a la Mònica Planes per fundar el sindicat d'afectats pel judici, perquè tinc la sensació que ja només el seguim des de la distància, ella per l'Islàndia i jo pel món. I això no està prou pagat. I mira que cobrem pasta, eh? La jornada d'ahir va ser realment insuportable. Va ser com jugava així. El tomo 3 de los folios 1080 al 1240, deia l'acusació. I les defenses, agua. El tomo donde está la captura de la pantalla de un tuit de Jordi Cuixart, lo impugnamos. Pero se refiere al de la pàgina 31 o al de la 32, deia Marchena, que era l'únic que aguantava la turra mentre els de Vox posaven cara de suapullisme i els encausats amb prou feines es mantenien desperts. La fase documental va començar amb una amanida de números, toms, folis, cites, recusacions i contrarrecusacions, que per moments ja semblava una noche en la òpera quan Chico i Groxo discuteixen sobre la parte contratante de la segunda parte serà considerada com la parte contratante de la primera parte. I els vídeos segueixen esperant. I espera, que avui encara toca la parte contratante de la tercera parte.
La candidatura guanyadora a la Cambra de Comerç de Barcelona, Inés de País, ja ha definit el full de ruta després d'escollir Joan Canadell com a president. Demanarà als seus associats si volen que l'entitat participi activament en la construcció d'una república independent. Informa Maria Costa.
Aquesta és una de les consultes que la llista independentista vol posar en marxa al llarg d'aquest any. També vol consultar els empresaris si volen declarar persona non grata al rei Felip VI i també si volen optar per la sobirania fiscal. Segons Joan Canadell, l'objectiu de la cambra és que Catalunya sigui un dels principals pols econòmics d'Europa.
La millor manera possible perquè això pugui esdevenir un fet és posant en marxa una república. Això ja se'n cuidarà els polítics, però nosaltres des de la cambra ajudarem en tot allò que puguem perquè això es faci realitat el més aviat possible.
A tot això, Canadell ha anunciat que buscaran un finançament alternatiu per deixar de dependre del que porten les 14 empreses que tenen reservada una cadira pel sol fet de pagar, tot i que compten amb el seu suport pels propers 4 anys de la legislatura, de cara a la propera ja ha avisat que se'n volen desempallegar.
L'addicció als videojocs ja és oficialment una malaltia mental reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut. L'OMS l'ha inclòs a la nova versió de la llista internacional de malalties. D'aquesta manera, equipara l'addicció als videojocs a altres trastorns com l'addicció al telèfon mòbil o a internet. Segons l'OMS, el transport per l'ús dels videojocs es caracteritza per un patró de comportament de joc persistent o recurrent i pel fet que el malalt prioritza el joc a altres interessos, una pèrdua de control que fins i tot té conseqüències negatives en la salut de la persona. El fet que l'OMS hagi reconegut oficialment l'addicció dels videojocs com a malaltia mental obliga els països que integren aquesta organització a preveure el tractament i les mesures de prevenció. Però aquesta no és l'única novetat significativa en aquesta nova llista de malalties mentals que acaba de publicar l'Organització Mundial de la Salut. També inclou l'addicció al sexe o l'estrès crònic del treball, el que es coneix com a burnout, o més popularment està cremat per la feina. Burnout es diu. Està bé. La revisió també ha fet saltar de la llista de malalties el transsexualisme, que l'OMS deixa de considerar-la com una malaltia mental. L'Audiència de Barcelona ha arxivat la causa contra la revista El Jueves per la portada en què s'insinuava que els policies espanyols consumien cocaïna. El jutge entén que era una caricatura i que no buscaven denigrar ni incitar la violència. L'article publicat l'octubre del 2017 feia broma dient que els agents antiavalots enviats a Catalunya havien acabat amb les existències de droga després d'impedir l'1 d'octubre cop de porra. El tribunal recorda que el jueves és un setmanari d'humor satíric dedicat a riure's de l'actualitat política i un instrument de denúncia i de crítica social. Precisament el jueves a moltes de les seves portades hi ha posat els Reis, sigui l'emèrit o el rei actual. Doncs el rei Joan Carles, no el del jueves, sinó el rei Joan Carles, l'emèrit, es retirarà definitivament de la vida pública diumenge, serà el 2 de juny, i farà tot just 5 anys que va anunciar que abdicava en favor del rei Felip VI. Segons un comunicat de la Zarzuela, el rei emèrit ja ha comunicat al seu fill que no participarà en cap més acte institucional. Diu que és una comissió ferma i meditada i que és el moment de passar una nova pàgina. També explica que ha madurat la idea des que l'any passat va fer 80 anys i es va reafirmar durant la commemoració dels 40 anys de la Constitució a les Corts. El repartidor de Glovo, que va morir atropellat dissabte a Barcelona, estava subcontractat per algú altre. Déu meu, l'empresa reconeix que no estava registrat. Evidentment, aquesta pràctica és totalment il·legal i els treballadors denuncien que aquesta situació és la més habitual. L'empresa ha sortit al pas d'aquestes crítiques. En un comunicat ha dit que el fet que el repartidor portés una motxilla de Glovo fa suposar que estava utilitzant la llicència d'un tercer. La portaveu dels Riders por los Derechos, el col·lectiu que aglutina treballadors de totes les empreses de repartiment, va explicar a l'Islàndia de RAC1 que això passa sovint.
Glovo no té cap tipus de control sobre qui porta una conta o una altra. Hi ha comptes que es comparteixen o que es subalquilen per gent que no té papers o gent que no pot pagar-se la quota d'autònoms i, per tant, la comparteix perquè entre uns quants la puguin arribar a pagar.
Tot i que Glovo manté que el repartidor mort no era treballador de la companyia, finalment ha acceptat que la seva assegurança es fa de càrrec. L'atenció de treballadors i companyia va continuar. Ahir, desenes de persones van tornar a cremar motxilles i a tirar ous a les oficines de l'empresa, que estan tancades en senyal de dalt. 20 minuts i les 9 aquest matí es posen en circulació els nous bitllets de 100 i 200 euros. Són el colofó a la nova sèrie que va començar a distribuir fa 6 anys quan van entrar en circulació els nous bitllets de 5. Les principals novetats se centren en la seguretat per evitar frau i falsificacions, però també hi ha canvis que es veuen amb un simple cop d'ull. Els colors són més vius, els de 100 manté el color verd i els de 200 el groc, i també inclouen un tercer alfabet per escriure la paraula euro. El llatí i el grec s'hi afegeix també el cirílic, perquè els últims anys s'ha sumat a la zona euro un país amb aquest alfabet, que és Bulgària. La nova sèrie tindrà com a màxims bitllets de 200 perquè el Banc Central Europeu va decidir posar punt final a aquesta producció, a la producció de bitllets de 500 euros. Els antics encara tenen valor, però ja s'ha decidit no posar en circulació cap bitllet més. 20 minuts i les 9, al Japó 3 persones han mort i 16 han quedat ferides per l'atac amb arma blanca d'un home que s'ha acabat suïcidant. La majoria de víctimes són estudiants d'un col·legi de primària de la localitat japonesa de Kawasaki, a 10 quilòmetres de Tòquio. Els fets han passat a la parada d'autobús que hi ha davant d'una escola catòlica. De cop, un home de mitjana edat que portava un ganivet s'ha abronat sobre un grup de nens i els ha començat a atacar. Les tres víctimes mortals són una criatura de 12 anys, una nena, un pare d'un alumne de 39 i el mateix agressor que s'ha clavat el ganivet al coll i s'ha acabat suïcidant. Love of Lesbian, tanquen miralls i miratges. Dimensió, on estàs aquí? Després d'una llarga gira, l'espectacle de Love of Lesbian aterra avui a Barcelona, a l'Oníric. Faran 10 funcions al Condal fins al 9 de juny i posaran així punt i final a una proposta nascuda el 2014. Miralls i miratges és un concert teatralitzat dirigit pel Guillem Albà, que combina algunes cançons del grup que lideren Santi Balmes. L'espectacle al Condal i l'actuació del grup en el Cruïlla el 6 de juliol seran el comiat de Love of Lesbian a Barcelona, com a mínim per una bona temporada. I la periodista gastronòmica de La Vanguardia, Cristina Jolong, va presentar ahir al vespre el llibre De carn i hueso, un recull d'entrevistes en profunditat dels xefs i personatges relacionats amb la gastronomia més destacats del país. Informa Marta Vilageliu.
El Pavelló Mies va acollir la presentació del recull més exhaustiu de l'obra, el caràcter i el pensament dels personatges més rellevants de la gastronomia catalana del nostre temps. El llibre consta de 40 entrevistes que Cristina Jolong va escriure al Canal Comer de La Vanguardia Digital. 40 articles que teixeixen diàlegs entre ells. Jolong i els cuiners Joan Roca i Carme Ruscalleda reflexionaven ahir sobre aquest resultat literari i la crítica gastronòmica.
Al final s'acaba establint com un gran diàleg i si ho miressis des de dalt seria doncs una fotografia del que ha passat a la cuina, no només d'aquí sinó de fora també.
Un recull magnífic d'aquesta part humana del món de la gastronomia.
On hi ha crítiques perquè hi ha un motor interessant per la societat, per tant que bé que siguem un focus d'atenció.
Ferran Adrià, Albert Rauric, Nandu Jubany o Fina Puigdevall, entre molts altres cuiners entrevistats, van acompanyar Jolong en la presentació, que va estar introduïda per l'editora Libros de Vanguardia, Anna Godó, i el director de La Vanguardia, Màrius Carol.
I aquest matí a partir de les 11 torna Jordi Évole al món RQ per parlar de ràdio i també de televisió amb una dona de moltes paraules, Elisenda Roca.
Hoy Cifras Letras abre el programa con una palabra preciosa, una palabra de 9 letras, que es el máximo que espero consigan los concursantes. 9 hermosas letras. La palabra es escritura y es sin duda...
Amb aquest concurs de televisió espanyola es va fer tan popular que encara ara, 25 anys després, li continuen recordant pel carrer. Elisenda Roca, però, arribava a la tele després d'una llarga trajectòria a la ràdio. Que Ràdio Joventut, Antena 3 Ràdio, Ràdio Cadena Espanyola o Com Ràdio. Aquest matí a partir de les 11, Jordi Évole amb Elisenda Roca. I els esports amb Repsol us ho ha avançat aquesta nit RAC1. El català Robert Martínez és la primera opció del Barça per substituir Ernesto Valverde en el cas que hi hagi un relleu a la banqueta. Bob Martínez, recordem, és l'actual seleccionador de Bèlgica i té contracte en vigor fins l'any que ve. Es busca un perfil d'entrenador que endureixi els entrenaments, que sigui atrevit per deixar alguns habituals titulars a la banqueta i que tingui un futbol de possessió i ofensiu. Sembla que el crèdit de Valverde s'esgota cada hora que passa i ja va ser un dia de moltes reunions al més al nivell i per primer cop des del Barça ja no es descarta cap escenari. Un fet impensable abans de la final de Copa. Aquest matí a RAC1.cat estem preguntant si et convenç Robert Martínez per substituir Ernesto Valverde. A tot això, Florentino Pérez ha confirmat que Sergio Ramos li va demanar la carta de llibertat per marxar a la Xina en una entrevista a Onda Cero. El president del Real Madrid ha explicat que es va reunir amb el capital a les oficines i aquest li va traslladar la proposta. La resposta de Florentino va ser aquesta.
Que eso no podía ser, pero en cualquier caso, pues oye, ya hablaríamos con el cruchino, a ver qué cruchino es, pues para, digamos, también para darle satisfacción a él, pero vamos, es imposible que el Real Madrid pueda dejar a su capitán, que del cual estamos muy orgullosos, que se vaya gratis, porque además es un precedente terrible para los siguientes y para los demás.
La raó per la qual a la Xina no volen pagar traspàs és un canvi de normativa. Els clubs ja no fan grans desemborsaments com fa dos o tres anys perquè ara han d'abandonar la mateixa... han d'abonar, perdó, la mateixa quantitat de traspàs a la federació. L'oferta de Sergio Ramos és l'única que el Madrid ha rebut fins ara. Segons Florentino, no n'hi ha cap per Gareth Bale. Un altre dels noms propis d'aquesta entrevista ha estat el jugador del Chelsea, Eden Hazard. Florentino es mulla, senyal que el fitxatge sembla encarrilat.
Tengo mucho interés en que venga al Madrid, para que te voy a engañar. Y yo tengo la esperanza de que este año Hazard pueda jugar en el Madrid. Es uno de los grandes que quedan en el fútbol en el mundo. Pero también le he dicho que el año pasado también lo queríamos. Lo que pasa es que ahora ya solo le queda un año. Y es más fácil.
En canvi, està molt respectuós quan li han preguntat per Neymar o Mbappé, per no enfadar més el PSG, assegura que no ha parlat en cap dels dos ni tampoc amb Zidane sobre la possibilitat de fitxar-los. A banda del mercat de fitxatges, com que és la primera vegada que parla públicament a un mitjà de comunicació, aquesta temporada Florentino també li ha tocat fer balanç. D'entrada, sense fer cap mena d'autocrítica sobre la planificació esportiva, considera que amb Cristiano Ronaldo tot hauria anat igual de malament. Ja, ja. I atenció als tres jugadors que havien de substituir el portuguès.
Teníamos muy buenos jugadores en aquel momento que podían suplirle, pues no sé, Asensio, Bale, venía Vinicius...
Doncs res. I d'altra banda, l'eliminació del Barça-Liverpool la qualifica com un exemple que demostra com n'és de difícil guanyar una Champions.
Yo no es que me alegre, que no me alegré, pero que ha dado valor a lo que nosotros hemos hecho, no hay ninguna duda.
¿Que no se alegró que el...
Que no, yo no me alegro de los males de nadie. No, hombre, porque yo me solidarizo con Bartomeu.
A tot això, l'Atlètic de Madrid ja té el seu primer fitxatge per la temporada que ve. Es tracta del central Felipe del Porto, de 30 anys, per qui ha pagat 20 milions d'euros. Per cert que, segons llegim a l'AS, a La Vanguardia, Simeone estaria interessat en el lateral dret del Barça, Nelson Semedo. Per cert que aquesta matinada també hem sabut que el seleccionador del Brasil Tite li ha tret la capitania a Neymar. El nou capital del Brasil és Dani Alves. No se saben els nous motius d'aquest canvi, però s'especula que la decisió s'ha pres després que Neymar, recordem, que exhibeix un cop de puny a un aficionat que l'increpava quan pujava a recollir la medalla com a subcampió de la Copa de França. Encara en futbol, una dada curiosa, el Barça femení és l'equip que porta més jugadores al Mundial de França, un total de 15. El vigent campió d'Europa, l'Olympique de Lyon, n'aportarà 14. El Mundial començarà el divendres de la setmana que ve. Que en bàsquet, el base de la penya, Nico Laprovittola, és el nou MVP de la Lliga ACB, i va rebre el trofeu de les mans dels seus pares. Acabes d'arribar de l'Argentina sense que el seu fill ho sapigués. De debò que la imatge que està penjada a les xarxes per part de l'ACB és preciosa. Els pares donant-li el trofeu. I en tenis, Rafa Nadal va debutar amb victòria a la primera ronda de Roland Garros. També van superar-la Novak Djokovic i Dominic Thiem. El quadre femení, Aliona Bolsova, és l'única supervivent catalana a segona ronda. També va guanyar Carla Suárez.
A Repsol t'oferim tota l'energia que necessites, ara també electricitat i gas natural per a la teva llar. Passa't a la llum i el gas de Repsol i beneficia't de fins a 9 cèntims de descompte en cada litre de carburant, assessorament personalitzat i molts més avantatges. Amb la garantia Repsol. Informa't al 900 907 919 o a la lutderepsol.com.
I el temps amb l'Heroi Merlin i amb la Mònica Usar. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Avui baixen les temperatures, però atenció, perquè a partir de dijous es dispararan.
Sí, avui no pujaran tant com ho van fer, i tot i que ara mateix l'ambient és suau. Tenim 17 graus, per exemple, a Barcelona i també a Arenys de Mar, 16 a Tarragona i a la Garriga, 13 graus a Lleida i 12 a Girona, però a partir de dijous pugen clarament les temperatures, que tocaran sostre de cara al cap de setmana, i l'ambient serà d'estiu, a més amb sol, i de pluja de moment no se n'espera de cara a dijous, divendres o al cap de setmana. Però avui sí que s'esperen alguns ruixats, seran a partir del migdia entre les comarques de Girona, Barcelona i també punts del Pirineu. A la resta seran terbolit o mig ennubulat i amb vent fort, sobretot cap a les comarques de Tarragona i també a l'Empordà.
Preparats? Llestos? Ja! És el moment de preparar la teva piscina. Arriba el moment d'anar a l'Heroi Merlin. Vine i aconsegueix els millors productes per netejar-la. I a Lliçà d'Amunt, obrim fins a les 10 de la nit, també els diumenges.
L'Heroi Merlin. Dóna vida a les teves idees.
I acabem... No acabem res, perquè anem amb el trànsit, amb un auto. Des del RAC, comptant cotxes. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora informem d'un accident a la P7, una topada entre un camió i un turisme al Papiol, que talla dos carrils en sentit nord i que provoca retencions d'un quilòmetre. També en aquesta via destaquem la congestió des de Mollet fins a Barberà en sentit Martorell, i de retruc per aquestes aturades a l'autopista també cues a la C58, des de Sant Quirze en sentit sud i des de Montcada amb bastanta congestió en sentit nord. Als accessos de Barcelona s'observen encara retencions que afecten a la 2, a la 23 i també circula amb intensitat als túnels de la Llodrera i a la C32, entre Viladecans i Sant Boi. A les dues rondes no podem parlar tampoc de millora, perquè segueixen formant-se llargues retencions en els dos sentits de la marxa. Aquí destaquem bastanta densitat a la ronda litoral entre Santa Coloma i Bogatell en sentit Llobregat. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Celebra l'aniversari a Norauto. A Norauto.es sensiva les teves compres online. T'ho perdràs. Descomptem l'IVA en més de 100.000 productes.
Consulta condicions a Norauto.es.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb una nova manera de posar-se en forma. Després del crossfit, del body pump, del zumba o de l'spinning, ara el que es porta es diu farm fitness, el gimnàs de granja. L'ha posat en marxa un expagès britànic, Tom Kemp, que ha convertit la seva granja en un gimnàs rural on els executius britànics més estressats fan cua per posar-se en forma. La clau d'aquest mètode, farm fitness, és entrenar amb el propi pes corporal o amb objectes existents. I, és clar, en una granja el que es pot fer és empènyer pneumàtics de tractor, aixecar sacs de cereals, estirar cadenes de metall o moure martells gegants. El seu mètode s'ha fet tan popular que durant els caps de setmana una cinquantena d'executius estressats omplen les seves sessions, i aquest pagès britànic ja està pensant en crear-ne una franquícia. Ja ho sabeu, si sentiu que us esteu posant com una vaca o com un bacó, far fitness.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9 minuts i les 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Toni Aira i Iñaki Ellacuría, el músic i filòsof Bernat de Déu, l'economista Rocío Martínez Sampera i el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, a l'Ull de Poll, Ian Riba.
Hola, què tal? Toni Aira, bon dia.
Bon dia,
hola, Iñaki Ellacuría. Hola, Anton Losada, bon dia, bons dies.
Bons dies, don Jordi.
Don Anton, bons dies. Rocío Martínez Sempere, bon dia.
Bon dia.
Hola, Anton Losada, bon dia. Ai, perdó, Anton Losada. Bernat de Déu, bon dia.
Bon dia, que bé, quines perspectives, eh? Unai Emery, sí. Robert Fernández, eh? Sí, tornem a... Tornarem a aixecar...
Perdona, vaig veure Unai Emery. Algú va pensar en Unai Emery. O sigui, hi ha algú al Barça que va dir, sí. Per què no portem Unai Emery? Jo... No ha estat destituït, sí, com a membre de la Junta Directiva.
Ni com a soci. Perquè és motiu de fer-se, però de carnet.
Per l'amor de Déu.
Jo imagino un dinar. O sigui, hi ha un moment que experts en esport i en futbol es troben a dinar, hi ha el president segurament, el director esportiu, i hi ha una persona que potser després de, no sé, de mitja ampolla McAllen, que ens pot passar tots, i després dels èxits que ha tingut el PSG i el futbol anglès, que, on ha destacat pel seu futbol de toque, per què no portem una Emery? Que potser guanyem la Copa del Rei de l'any.
Mourinho no està sobre taula.
No, tu calla.
No vinguis a torpedinar.
Jo i Emery podem posar a Mourinho algun...
Home, és més divertit.
Don Anton, vol dir alguna cosa?
No, está, yo hice la pregunta, don Jordi, ¿por qué esta animadversión a Unai Emery?
Bueno, es que me parece una cosa tan aburrida que no puedo la meva vida.
Muy bien,
Solari,
efectivamente.
Un hombre que apuesta por los jóvenes talentos.
Efectivamente.
Y ahora que Sergio Ramos se quiere ir a China...
Efectivamente.
Ese peinado tiene que... combina perfectamente con la camiseta del Barça.
Se vol anar gratis. No?
Sí, no, clar. Hola, què tal, Tian Riba?
Bon dia.
Estava fent una cosa, per què jo m'imagino la gent? És al·lucinant, he fet una cosa que és que acabo de descobrir per la gent que està a la taula, la meva manera de posicionar fora a la gent com si estigués a la taula. És a dir, per mi és la meva visió que tinc. És a dir, tinc el Toni Aire a la meva dreta, a la dreta del Toni Aire hi ha físicament l'Iñaki Llacuria, i m'imagino que Anton Lozada està de debò allà.
Ai, està absent.
Sí, sí, i allà, a l'altre cantó, Rocío,
quan Bernat de Déu... Quan ve la Rocío se seu aquí.
Sí, és molt curiós, és una cosa mental. Bueno, en fi, és igual, quin rotllo us estic fotent. Escolta'm, 6 minuts i les 9, sí, necessito vacances, i tant. Eternes.
Escolta'm... Valverde també.
Sí, Valverde també.
I Unai Emery. Unai Emery, eternes.
Soy Ernesto Valverde.
I el directivo que propuso Unai Emery...
No, no, té una entrevista, aquest directiu, que comparegui, que truqui, que abans a la ràdio es feia.
Estava bé. A mi m'ha inquietat. M'ha inquietat també, a part d'Unai Emery, que m'ha inquietat moltíssim i que demostra que les coses sempre poden anar pitjor, que John Fogerty ja també faci 74 anys. Sí. La gent pot deixar de fer anys, ja?
Sí. Bueno, sisplau. També em sembla sorprenent que Gladys Knight només en tingui 75.
Tampoc és un llogurit.
Com deien, me l'imaginava més gran.
A no fer anys se'n diu morir.
Sí, però pel que deia, no, ja, i és gratis. Fuera, com fuera, Sergio Ramos.
Escolta, mira, vaig a la publicitat, tu, i deixem-ho aquí. Ara parlarem de Barcelona. Parlarem d'això. Ahir va passar una cosa molt curiosa, que és...
De Barcelona a la ciutat.
Sí, de Barcelona a la ciutat. I d'altres llocs. Parlarem també del el pacto del brazo extendido, que en diuen avui al Confidencial Digital, que és la possibilitat de que després d'eleccions ja... Ara què ha passat? Doncs pues mira, dejamos que era Podemos y recuperamos a Ciudadanos, pues sí, que seria l'opció de Pedro Sánchez.
Claro que fue lo que votó la gente en abril, claro.
Efectivament. Claro, després parlarem de... Bueno, de moltes coses. I parlem de les municipals, perquè vindrà Xavier García Albiol avui aquí al Món RQ. Xavier García Albiol passa aquelles coses que la democràcia permet fer això, que és que guanya, en fi, per golejada, saps? Guanya per golejada i la suma dels altres partits et poden fer fora a l'alcaldia. Això és la democràcia.
Puc
pugnar la publicitat o no?
No, però sí.
Ah, no, que si no, no cobres.
És la suma amb majoria absoluta. Que és que això la gent sempre... No, però per triar un amb majoria absoluta. És a dir, que no és tan fàcil. Vull dir que... Bueno, després ho comentem per Barcelona, però... És a dir, d'entrada, per desplaçar a la llista més votada, segons marca la Loreg, la llei, has de tenir una alternativa que tingui la majoria absoluta.
A Barcelona va passar una cosa, que és... Va passar una cosa, aquí va venir, estàvem aquí a la tertúlia, com serà, entrevistem a Ernest Maragall i tal, no sé què, i l'independentisme, i vaig a la presó, i no sé què, i el Xavier Fina diu una cosa, dic, és que he pensat una cosa, a les 9 del matí,
allà quieto,
que estàvem així, sí. I durant la publicitat diu, heu pensat en una possibilitat? Diu, que és que se m'acaba de córrer. Mm. Diu, que és que, clar, que hi hagi una suma de PSC Comuns, dic, clar, diu, i ahir el Valls va dir que baixava, que deixava i tal. I llavors, clar, pensava, PSC més Comuns, clar, el Valls, el problema del Valls...
10, 8 i 3.
Moment, fem un favor tots plegats. Quan parli un, no en talleu tots, Aire i Iñaki Llacuria, tots, però va per tothom, eh? Valls té 6, oi?
Sí.
Dels 6, n'hi ha 3 que pengen directament de Ciutadans, d'aquests 6 primers. 3 que són noms de Ciutadans. Els altres 3 són Manuel Valls, Celestino Corbacho i Eva Parera. Uh-huh. Per tant, aquests 3, Corbacho no sé com ha acabat la relació amb el PSC, però en fi, no sé, jo suposo que molt malament o molt malament. I Eva Parera, jo crec que en suposo, interpreto que s'hi posaria bé igual que el Manuel Valls, amb la qual cosa serien els 3 que necessitarien, perquè els 3 Ciutadans, si Ciutadans no dona la benedicció, quedarien fora. Uh-huh. Val? Per tant, serien els 3. Corbacho, que em sorprendria, també, però en fi... s'admite...
Direm coses després.
Sí, val, perfecte, gràcies. I llavors seria aquesta l'opció. A mi em costa de creure, perquè jo també hi ha una altra lectura que a mi cada vegada m'estan explicant més. I és que la Lupe, teatro... Lo tuyo es puro teatro.
Teatro del bueno.
És a dir, què vol dir això de teatro? Que és que probablement ja hi hauria un acord entre Colaus, Colaus i Maragalls, per entendre. Però un moment, un segon.
Pots transformar la teva empresa traient tots els despatxos per ser més open office, posant pufs per pensar la sala de reunions, i una pissarra amb fluorescents, una màquina de cafè com la dels bars, un futbolí que fa molt soroll però crea molt bon ambient, i amb això ja ho tens. O pots comptar amb nosaltres perquè t'ajudem amb totes les solucions que necessites per fer créixer el teu negoci i que tot et sigui més fàcil. Telefònica Empreses, el teu partner integral en la transformació digital. Informa-te'n a telefonicaempreses.es.
Tots busquem aquella oportunitat que ens faci arribar més lluny, més amunt o directament on no ha arribat ningú. Ara amb la gamma SUV de Peugeot et donem fins a 4.200 euros per renovar el teu cotxe. Canvia la teva manera de buscar. Cap SUV havia arribat mai tan lluny. Consulta les condicions a Peugeot.es.
Dóna-li ritme a l'estiu amb Clarel. Vine a Clarel el dimarts 28 de maig i gaudeix del nostre dia sensible per compres mínimes de 5 euros. Sí, sí, com ho sents? Només el dimarts 28 de maig estalvia't fins al 21% d'IVA. Clarel es cuida de tu i de la teva llar.
Hipoteques Bankia. Ara tocaria llegir de pressa el legal, però com que no l'amaguem... Te'l recita un poeta.
Sense obligació de contractar altres productes amb Bankia per accedir al producte. Concessió subjecta a autorització de Bankia.
Per una decisió així, no hi pot haver lletra petita. Hipoteques Bankia. Més informació a bankia.es.
En què s'assemblen un carnisser i una decoradora?
Que ho veuen tot cru?
Gairebé, però la resposta és la gamma Business Citroën, perquè entenem el teu negoci de la A.